els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada a la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Tal com vos vas dir, en esta temporada anem a fer una mena de recordatori de tant en tant d'aquelles obres o músics que són a l'origen de tot, o almenys a un cert origen. En l'anterior programa ens plantejarem el tema de l'origen del jazz. Avui el tema és una miqueta més complicat des del punt de vista teòric, perquè si bé és evident que la música occidental té les seues arrels molt clarament en la música dels grecs de l'època clàssica, les formes musicals fonamentals encara avui i per molt de temps, suposo, es designen amb una terminologia grega, no és menys veritat que la música va tindre en el món occidental una evolució determinada, però que hi ha una fita d'un músic absolutament imprescindible avui en dia que durant algun temps va estar com arraconat, com una cosa vella, antiga, passada de moda, millor seria dir, que era la música de Johann Sebastian Bach. Però Bach no sols es dedicava a fer música, sinó que es dedica a teoritzar i sintetitzar tots els coneixements que fins aquell moment n'hi havien de la música, sistematitzant-los i donant una nova perspectiva a l'aprenentatge i a la pràctica musical. Anem a escoltar avui el primer dels dos discos, no anem a posar els dos discos, ens semblaria una miqueta excessiu, d'una obra absolutament cabdal en la música occidental, sobretot per seus aspectes didàctics i no sols musicals, que també. Es tracta de l'art de la fuga. En el seu moment, la forma de composar de Bach ja estava una miqueta, com hem dit abans, de modè, diguem-ne. De fet, els seus fills ja composaven d'una forma un poc diferent, una forma que era la forma moderna en aquell moment de composar. Però ell, al llarg de tota la seva vida, va tindre una enorme preocupació per l'estructura interna, fins i tot numèrica, matemàtica, podríem dir, de la música, i fins i tot inventar, entre cometes, coses com allò que dos segles després i escaig van inventar els que varen fer allò del dodecafonisme. Doncs bé, coses d'aquest tipus ja les va fer Bach en el seu moment, és a dir, agafar una peça i tocar-la al dret, després tocar-la a l'inrevés, etc, etc. I sobretot va estar molt en la fixació de les normes de l'estil contrapuntístic que avui en dia, fins i tot en la música pop i rock, es continua utilitzant com una forma de composar i d'harmonitzar veus i melodies i instruments. Com que el tema és realment complex i reconec que supera la meva capacitat teòrica, vaig a llegir alguns fragments que en el disc que Jordi Savall, junta amb el conjunt que en aquell moment va dir Hesperion 20, perquè Hesperion 20 per a Jordi Savall no és un conjunt determinat, sinó que és en cada moment una forma de juntar-se una sèrie de músics i fer una música concreta o una obra concreta, que va gravar molt al principi de la seva carrera, en l'any 1986, però que ha estat revisada i remasteritzada en l'any 2001 d'una forma excel·lent. El grup el composen 8 músics, inclòs Jordi Savall, que toquen amb instruments d'època, tots instruments originals del segle XVII i començament del XVIII. Com dic, anem a llegir alguns dels fragments que jo pense que donen una certa idea de el que és aquesta obra i què significa en el món de la música. Diu, a Bach li interessava molt la pedagogia musical i sens dubte, en moltes de les seues obres, la seva intenció didàctica és molt clara. Pretén ensenyar als seus coetanis i potser també a generacions posteriors com es fa, entre cometes, i fins i tot com s'ha de fer, també entre cometes, sempre amb una concepció artística elevada, recolzant-se en una polifonia molt desenvolupada i sense tenir en compte la moda musical de l'època, fins i tot de vegades oposant-s'hi conscientment. L'art de la fuga reflecteix aquesta mentalitat amb major claretat i de forma més conseqüent que tota la seva obra anterior. Així vaig a fer un poc un parèntesis i dient que aquestes peces varen ser escrites per el mestre Bach justetet un any abans de que morira i de fet pareix que algunes de les peces varen ser escrites per alguna persona que ell li dictava perquè la ceguesa ja era una qüestió important per a ell. L'art de la fuga reflecteix aquesta mentalitat amb major claredat i de forma més conseqüent que tota la seva obra anterior. Tots els moviments estan basats en el tema o en la seva inversió. Bach es preocupa més per la normalitat i la pràctica del contrapunt d'aquest tema que per la seva originalitat i expressivitat, a diferència del que ocorre amb algunes fugues destinades a la pràctica de la interpretació com les del clavecí ben temperat. L'art de la fuga és una obra més didàctica que pràctica i l'oient només s'hi pot sortir guanyant si llegeix la partitura al mateix temps que l'escolta o si l'ha estudiada i analitzada anteriorment. El problema de l'instrumentació encara és més complicat. No es pot tractar separadament per a cada peça, sinó que té relació amb el significat del conjunt de l'obra. L'art de la fuga s'interpreta com un tot i això exigeix una diversitat sonora i una dramatització dinàmica perquè aquesta llarga successió d'intenses peces polifòniques, totes amb el mateix estil sonor i amb un vincle temàtic comú, pugui ser assimilada per l'oient. En l'època de Bach, la celebració de concerts era una cosa encara innovadora i si l'autor hagués pensat en una interpretació en públic, possiblement no hauria previst tota la composició com una sèrie completa i en qualsevol cas hauria establert alguna forma d'instrumentació, perquè, aclarisc, no està fixats els instruments que han de tocar cada part de les peces que aneu a escoltar. Tota interpretació de l'art de la fuga està marcada per un compromís. Tindrà més possibilitats d'èxit si els intèrprets i directors renuncien a artificis substancials i, per contra, deixen parlar per si mateix l'art de Bach amb tota la seva extraordinària vitalitat i expressivitat. La grandesa de l'art de la fuga no resideix en l'efecte que és capaç de produir malgrat el perfil marcadament individual de les seues parts, en què hi ha de tot, des de la serietat tràgica fins a l'alegria musical més desbordada, ni tampoc en el peix de l'obra completa. El desenvolupament tancat i lògic de la qual apenas pot ser percebut per l'oient, sinó en l'espiritualitat que irradia. Aquesta obra porta les seves últimes conseqüències en la major concentració i amb una imaginació il·limitada les idees formals fonamentals de tot l'art musical d'Occident. Atenció! Conté les últimes paraules d'una personalitat universal i la música s'hi materialitza en la seva forma més pura i allunyada de tot compromís. Les peces que aneu a escoltar que formen el primer dels dos discos de l'àlbum sobre l'art de la fuga són Contrapuntus 1, Contrapuntus 2, Contrapuntus 3, Contrapuntus 12A, Contrapuntus 12B, Contrapuntus 4, Canon 17 a la duodècima in contrapunto a la quinta, Canon 16 a la dècima contrapunto a la terza, Contrapuntus 5, Contrapuntus 6 in estilo francese i Contrapuntus 7 per augment i disminució. Fins així vaig a parlar i ja me calle i tota la resta del programa el que anem a fer és gaudir de la música i de la saviesa musical del geni més important de la música occidental, molt probablement, de tota la seva història.
Thank you.
I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música, que esperes, supose que vos haurà agradat, perquè escoltar a Bach sempre és un regal per a l'esperit i per a la oïda. Vos espere en el pròxim programa dels Camins de la Música i en la nostra web caminsdelamusica.net, on ja sabeu que podreu baixar-vos el programa. Per cert, crec que mai vos he dit que des del telèfon mòbil i des d'un navegador podeu escoltar també en la versió per a mòbil el nostre programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim. Molta salut per a tothom i adeu.